Feia el mític, que anava, que la seva imatge era amb, amb una cara en paper de plata.
Sí.
Que, ostres, ara no em sortirà el nom.
Òscar Broc.
No, no. Es va amagar la cara i després ja no, tal. Bé, és igual, ja em sortirà.
Ah, vale, 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 sí, correcte. Però, escolta, Xavi, ens hem engolirat. Jo ara mateix, jo ara mateix us agafaria tots i aniria a l'àrea Concord, allà, que si quiero, que si tengo, eh? Però rematem l'humilia d'avui escoltant d'on venen. Saps això que sempre cridem nosaltres? Alleja, alleja, que jo sempre crido al Senyor, crido al cel perquè ens empari a tots i perquè ja estic fart de tanta merda que hi ha pel món. Aquests llejas...
John Talabot.
John Talabot.
Per favor, John Talabot. És que John Talabot, al principi, per amagar la seva identitat, anava a posar un paper de plata a la cara,
sí,
amb totes les entrevistes que feia, la imatge promocional.
Per
amagar la seva
identitat.
És que
tu el coneixes per John Talabot, però jo el conec per Oriol.
Oriol Riba, sí, sí. Oriol Riba.
És Oriol. Sí, sí. Oriol, que em t'escoltes?
Però perdona, aquest senyor... Aquest senyor Oriol Riverola, John Talabot, la triomfada que ha fet a la seva vida, agafant vols per
com
fer...
Com parles, Xavi? Dius triomfada, una cosa...
Tens raó.
Triomfada,
sí,
eh?
Sí, no,
per l'amor de Déu. I l'any vinent diu, no, és que nos van a dar el ondas... Però si diu triomfada, però si això sembla Ràdio Pica, per l'amor de Déu. Ai, va, deixem acabar la molia d'avui amb això que sempre crio de... Ja!
Sí, sí.
I tot això, doncs, d'on surt? Doncs collons del gospel, joder!
Ah, sí?
I un dels meus mestres és el senyor que canta The Canton Spirituals, i ara escoltarem un trosset d'un mitiquíssim tema que es canta ja a les esglésies els diumenges. Aquí cantem la saeta del Santo Ruido amb Parquineos, i allà Jeremiah. Endavant!
That's what I'm talking about. Y'all ain't got to hold up. Hold some of these cute folks in here. Let them let it praise the Lord. Good God Almighty. I believe y'all about ready now. I believe y'all about ready to go with me now. I believe y'all about ready to go with me now. Put your hand together when I say, it's just like fire, y'all. Come on. It's just like fire, y'all.
Espectacular, aquest any. El primer cop que vaig escoltar aquest disco en directe pensava que era una baralla o un bar, una taverna de Nova Orleans, que uns navajeros estaven pelant. I no, és una missa gospel, amics. Canton Spirituals, un senyor amb bordegàs que fot unes tarambanades i tal. Si podeu veure vídeos al YouTube, és espectacular. I no, amics...
The Canton Spirituals,
The Canton Spirituals. I, amics, allò és una missa, eh? No és un tablao flamenco, el Corral de la Pacheca, el Lauren Postigo, faltant... No, no, no. I ara sí, amigues, acabem amb el millor cor de gospel del món, evidentment de Chicago. El que dèiem abans, eh? Ojo com acomiadem, com acomiaden a Chicago. Avui és el dia de la Pasqua de Resurrecció, no? Pues ja ha vingut el senyor,
sí.
Ja ha tornat del matiner, hombre, aleluya, saliste el jueves i tal, has vingut viu, amb el cap una mica cagat i els peus bruts, però bueno, és dalt. I ja, quan ja el tens, que això fan moltes mares també, com li van fer a nostre senyor, que diu, bueno, ja tinc el nen a casa, hòstia, com m'ha vingut, que sembla que vingui de Vietnam, per dins i per fora, eh? Però ja el tinc a casa, ja tanques la porta, poses el pastell i la clau perquè digui, ojo que el gambitero no surti avui també, sempre de casa la poso, i sona això que sona ara mateix, que és el Chicago. Digue-ho tu,
Charles. Mass Choir.
El Mass Choir, i està sonant i sonarà sempre en els nostres cors. Thank you. Thank you, Jesus! Endavant!
La sintonia que sempre fèiem servir era de Chicago Mass Choir.
Efectivament. És que ara no sabia si estava acabant això o si era
un tema.
Està sonant, i s'està acabant també, està sonant thank you, Jesus, i perdoneu que us digui, això... Recupereu la sencera, que l'hem posat també a la playlist del programa. És pràcticament com si Prince estigués oficiant la missa amb una banda i una senyora d'aquestes histriòniques que a mi m'encanten, de Chicago, que aquesta senyora també ha cantat house cantant això. Aleluia, cada una con la suya. Endavant! Eh?
La 1:04, doncs avui dia gran l'embalat amb mossèn Nin fent aquesta selecció especial per rebre nostre senyor als nostres cors, a les nostres cases i a totes les boites.
Acomiadem
avui mossèn Nin, que se'n va cap al tram amb nostre senyor, sempre el Santíssim, que també porta un té casual.
Efectivament,
l'he comprat
jo.
També?
Sí, també. No, home, per ser més humà que la
gent.
Entre centenars de mones, de peladilles i tota mena de dolços per celebrar que nostre senyor ha tornat a casa.
Aquí el tenim.
Recordem, demà és festiu i, per tant, tenim un dia més per donar-li la culpa a TV3.
Efectivament, tenim un dia més per culpabilitzar a TV3 de coses que passin al món.
Fins diumenge, que ve mossèn.
Gràcies.
I aquella frase que ens agrada dir: estimeu-vos, no escolteu merda.
Gràcies. Bon diumenge.
No es pot acabar així una missa, de veritat, eh? Jo avui no ho superaré, això ja. Ai, i queda una hora de programa encara. Una i sis minuts.
Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Actualitzem la informació d'aquest diumenge. Des de fa una hora ja ha començat l'operació tornada de les vacances de Setmana Santa i trànsit. Preveu que fins demà tornin a l'àrea metropolitana fins a 600.000 cotxes.
Sí, Trànsit ha preparat un dispositiu especial des d'aquest migdia i fins demà a la mitjanit, que és quan preveu que la mobilitat sigui més alta. Afecta més de 200 quilòmetres de carretera i, de moment, però, la situació és força tranquil·la a la carretera. Ens actualitzem en aquest moment amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo.
Des del Servei Català de Trànsit us informem que en aquests moments, en aquesta primera fase de l'operació retorn de la Setmana Santa, on es preveuen que entre avui i demà tornin 600.000 vehicles, hi ha petites retencions al tram de Girona, sobretot a la zona de costa, on, per exemple, hi ha l'antitud a la C-65, on entre Llagostera i Platja d'Aro hi ha un parell de quilòmetres, a la G-600 entre Blanes i a Tordera hi ha l'antitud de 4 quilòmetres, i per connectar la C-32 Nord a Palafolls, cap a l'Allàs, amb la G600 també hi ha un tram petit de retencions. En el cas de l'eix de Llobregat, una via que ve de muntanya, algun punt d'aturada a la zona de Cercs, en sentit Barcelona, i a la resta de moment de vies, se circula sense gaires incidències, com sempre demanar-los cautela.
Recordem que mentre duri l'operació tornada, els camions no poden circular per la P7 i el límit de velocitat entre Martorell i Gelida és de 100 km per hora. I també a la P7 s'afegeixen carrils addicionals entre Montornès i Sant Celoni al nord i entre Vilafranca i Martorell al sud. A altres carreteres també hi ha mesures excepcionals. Per exemple, també es posen carrils addicionals a la C32 entre Montgat i Sant Andreu de Llavaneres. Trànsit recorda que ara fa un any els problemes més importants es van concentrar a la Roca, Santa Margarida i els Monjos, el Vendrell i l'Ampolla. I quan queden només 2 mesos per la selectivitat, els directors dels instituts públics alerten que no acabaran el temari perquè no tenen prou professors per afrontar el final de curs. És un problema que no és nou. Des del mes de gener ja tenen dificultats per trobar mestres i afecta gairebé tots els centres de secundària. Les assignatures que més preocupen són anglès, català i matemàtiques a segon de batxillerat, perquè els alumnes han d'examinar-se d'aquestes matèries a les proves d'accés a la universitat. En parla a RAC1 el portaveu de la Junta de Directors de Secundària, Joan Comeres.
El problema en aquests moments és, en tot cas, per cobrir les absències per baixes o per aquestes coses. En general, el que fan falta són més professors, en el cas de secundària, de matemàtiques, de català, de castellà, de física i química. És veritat que en el cas de batxillerat, doncs, és un test més complex.
També assenyalen que en molts casos són els mateixos centres els que es mouen per intentar cobrir aquestes places amb professors de guàrdia o fins i tot recorrent a contactes personals. Per tot plegat, demanen al Departament d'Educació que es posi les piles i que reverteixi aquesta situació. Per la seva banda, la conselleria diu que es podran complir els currículums. De fet, a partir de dimarts es flexibilitzaran els requisits per accedir a la borsa de professors. I en política, la vicesecretària general del Partit Socialista i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, acusa el Partit Popular de dibuixar una situació econòmica i social catastròfica, només amb la voluntat d'arribar al poder. Montero diu que no tenen cap base sòlida per fer aquesta mena de pronòstics.
Un partido que se ha apuntado al catastrofismo indocumentado, en donde sin ningún tipo de evidencia, día sí, día también, lo que van anunciando son pronósticos agoreros, las gafas oscuras, ámbitos grises, que nada tienen que ver con la realidad que vamos viviendo en el día a día.
Montero ha recordat els bons índexs d'ocupació turística aquests dies de Setmana Santa i les dades de l'atur del mes de març, que marquen un rècord d'afiliació a la Seguretat Social amb gairebé 20 milions i mig de cotitzants. I el Papa Francesc ha expressat la seva preocupació per l'esclatada tensió dels últims dies entre Israel i Palestina i ha demanat que les dues parts acostin posicions.
En questo giorno ti affidiamo.
En aquest dia et confiem, Senyor, a la ciutat de Jerusalem. Manifesto la meva profunda preocupació pels atacs d'aquests últims dies que amenacen el desitjat clima de confiança i respecte necessari per reprendre el diàleg entre israelians i palestins. Aconsegueix que la pau regni a la ciutat santa i a tota la regió.
En tota la regió.
Unes 100.000 persones, segons fonts del Vaticà, s'han reunit a la plaça de Sant Pere per poder seguir el missatge de Pasqua del Papa i rebre la benedicció Urbi et Orbi després de la missa d'avui. I ara, els esports, amb Quim Salvador.
El Barça pot ampliar a 15 punts l'avantatge de Lliga si guanya demà el Girona al Camp Nou. L'entrenador Xavi Hernández parla en aquests moments en roda de premsa a Ciutat Esportiva Joan Gamper, Marta Ramon.
I ja ha donat la llista de convocats amb els mateixos jugadors convocats que contra el Madrid dimecres a la tornada de semis de Copa, perquè continuen de baixar Dembélé, Pedri, Christensen i De Jong. Xavi ha subratllat molt el valor que pot tenir aquesta lliga en cas de guanyar-la. En marxa aquesta roda de premsa, una nova pregunta més per l'entrenador del Barça.
Quedan dos meses para que se acabe el campeonato liguero.
El Real Madrid va perdre ahir 2-3 al Bernabéu contra el Villarreal i l'Espanyol continuarà en zona de descens després de la derrota i a casa contra l'Atlètic de Bilbao 1-2 en l'estrena de Luis García a la banqueta pàrica. En joc a la Lliga ACB de bàsquet, Girona 34, Fuenlabrada 23. Guanyen 11 els gironins a un minut pel descans i l'Atlètic Terrassa jugarà a partir de 3:15, semifinal de l'Eurolliga masculina d'hoquei herba contra el Rotbeis de Colònia a Amstelveen, als Països Baixos.
I el temps, la tarda no ens portarà canvis i es mantindrà aquest cel enterbolit pel pas de núvols prims. L'ambient serà més càlid, sobretot a l'interior, i s'arribarà de nou als 25 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Demà tornarà a ser un dia molt tranquil, amb domini del sol, però a mitjans de setmana arribarà un canvi que deixarà alguns ruixats i tronades al nord del país i portarà una refrescada important, especialment al Pirineu.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1. I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall. Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de
Tots som
de Colònia Oaf.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1, tots som 1. RAC 1.
Aquest dimarts, la Lliga de Campions es juga a RAC1. A les 9, dos partits d'anada dels quarts de final. Manchester City, Bayern de Munic i Benfica, Inter de Milà. Seguiu-los en directe des de 8:45 amb Jaume Molló i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimarts, els quarts de Champions es juguen a RAC1.
RAC1. Tots som 1.
Via Lliure, amb Xavi Mundó.
D'aquí un minut arribarem a 1:45 del migdia, encarem la recta final del Via Lliure a l'última hora, arrencant amb un fenomen que té a veure amb això que sentireu ara. Hi ha evidentment totes les criatures i totes les famílies, probablement alguns dels que ens escolteu ja hi heu passat per al cinema. Aquesta és la mitiquíssima música del videojoc del Mario Bros, icona de Nintendo, que es va desenvolupar l'any 83. Just aquest dimecres es va estrenar, i amb un èxit espaterrant, perquè ja va camí de ser una dels grans blockbusters, si no el blockbuster de l'any 2023, el cinema Super Mario Bros, la pel·lícula.
D'acord. Som-hi.
I en català, efectivament, que això costa lo seu. Ha batut rècords de taquilla aquesta setmana. Dimecres va ser el dia de l'any que més gent va anar al cinema. Aquell dia la van veure més de 500.000 persones a tot l'estat, recaptant 2 milions d'euros en un sol dia, i a nivell mundial està uns registres extraordinaris. Ahir ho explicàvem. Però el fenomen que volem tractar avui té a veure amb el Mario, però també amb... els Pokémon, els dibuixos animats que van tenir tant d'èxit a finals dels 90 i que no tinc clar del tot si han marxat alguna vegada, però que molts els jugaven al pati de l'escola en el seu dia amb tot tipus d'artilugis. Després es van fer popular els Pokémon Go molts anys més tard, i ara les cartes ho peten. I qui no recordarà...
Hola, sóc el Sonic.
El Sonic, aquell eriçó blau, protagonista d'un joc clàssic de Sega, tan representatiu de la indústria del videojoc dels anys 90. Doncs bé, Netflix va estrenar-ne una sèrie el desembre passat i també ha estat un èxit. Aquests són alguns dels exemples d'un fenomen que hem anat detectant, que suposo que és cíclic, com sempre passa, aquesta mena de revival dels anys 80 i dels anys 90, retorn de l'estètica del videojoc, dels jocs, dels dibuixos, dels personatges que hi havia llavors. Hi ha molts més exemples, eh? Podríem veure com l'any passat, per Reis, un dels grans regals va ser el Tamagotchi, que era aquell aparell en forma d'ou que dins tenia una mena de mascota virtual. O ara, per exemple, qualsevol quiosc que hi aneu, veureu de nou els Toy, aquells cromos que sortien als bollicaus dels anys 90 i que ara tornen a fer-se en col·leccions i que els nens van al darrere. Avui en volíem parlar de tot aquest fenomen de retorn amb Lot Guillén, que és llibreter de la botiga de còmics Antifaz a Barcelona. Què tal, Lot? Com estàs? Bon dia.
Hola, bones.
I el Carles García, que és director de Retro Barcelona, la fira del videojoc clàssic de Barcelona, que se celebra d'aquí a res, d'aquí un mes, el 13 i el 14 de maig. Què tal? Com estàs?
Hola, què tal?
Un minut per damunt d'un quart de dues. A veure, confirmem que hi ha revival o no se n'ha anat mai del tot?
No se n'ha anat mai del tot, però sí que ha augmentat.
Ha augmentat. Sí. És que jo tenia la impressió que, val, hi ha tota una generació que va viure des del Sonic, el Mario, Pokémon, no sé si és exactament la mateixa generació, que va viure també els Toys, que va viure tot això, i que de cop ara vagi pel carrer i comenci a veure que en els aparadors de les joguines, dels peluixos, dels quioscos, són aquells mateixos personatges, i digui, què ha passat aquí?
Sí, de fet, jo estic d'acord amb Lot. Hi ha productes que no han acabat de marxar mai, i que sí que és cert que en els darrers anys hi ha una tendència, una moda, potser, a tornar a recuperar totes aquelles joguines, aquells productes d'entreteniment, o audiovisuals, també, amb els que vam créixer, no? El que en diem la nostàlgia, no? I és que la nostàlgia ven.
I tant. Vale. I què tenen a veure aquells nens que eren nens als 90 i que ara probablement siguin pares en què això funcioni, que aquesta roda vagi?
A veure, si tens una figura d'un personatge molt popular i la tens a casa, el teu fill acabarà jugant amb ella.
Sí,
O la coneixerà. I això hi afegirà els seus propis personatges populars del moment actual.
L'exemple més clar el podem tenir amb el He-Man, que l'acabo de portar aquí.
Mira, bueno, és que has fet una estesa aquí de coses que m'han recordat moltes. En fi, tinc molts records. De cop he vist la Mega Drive aquí, que m'has portat amb una capsa que està impecable, com si fos abans d'ahir que l'havíem comprat. Sí. Això què era? Que ja no el reconec tant. Això és la Nintendo...
La Nintendo l'original, la de 8 bits.
La de 8 bits, mare de Déu, també està impecable. I has portat aquí un He-Man.
El He-Man.
Un ninot de He-Man.
Sí.
Històric,
també. És un producte que és un revival perquè és nou. És basat en l'original dels anys 80, sí. Que la companyia Mattel, que és l'americana, s'ha donat compte de que hi ha un fenomen, no?, que torna a reflorar, no?, i ha dit, calla, doncs traiem les versions noves amb més articulacions i tot això que atrapi aquella gent dels 80 que vam créixer amb això, mm-hmm, i alhora els fills, perquè jo aquesta figura és del meu fill.
Clar, però ve dels pares o ve dels fills? És a dir, suposo que és l'ou o la gallina, eh? Però que li preguntava a l'Ot, deia, bueno, si tu tens un ninot com aquest, que jo puc ser el Tink, el del He-Man, l'anterior, als anys 80 o 90, si el veu i juga, probablement te'l demani que li compris. O és el pare que li fa gràcia que el fill li agradi el mateix que li agradava amb ell?
En el meu cas, he sigut jo, que jo ho he comprat, llavors jo no, com a col·leccionista, no ho volia obrir.
Oh.
Ha sigut el meu fill, que té 6 anys, em diu, papa, això s'ha d'obrir.
Obrim o què?
No, sacrilegi.
Sí, fa molt de mal, això.
Oh, com a col·leccionista, sí. Tot el que al final
perquè la gràcia del col·leccionista és que es quedi en l'envàs original.
Ja qui et dirà que sí, sí.
A l'estanteria...
Però si hi ha un nen, allò li sembla un pecat absolut, no?
Sí. Llavors m'he hagut de comprar dos, el per jugar i el del blister.
Ah, bueno, està bé, està bé. I te'l quedes allà un, que correcte, es queda per la història, sí, i l'altre que pugui jugar la criatura. Vosaltres teniu fills? Tu, Carles, tens fills?
Sí, dos.
Ot?
No.
Encara no. És que no sé quina edat tens.
25.
Val.
No em toca.
I en el teu cas, o sigui, en tens dos, i ha sigut el He-Man un dels casos, o n'hi ha hagut d'altres, aquests que estàvem dient?
Al final, com a mi m'agraden molt els videojocs, ells veuen el que fan els pares, no? I llavors veuen que jugo amb el Mario, i els meus fills són molt, molt de Mario. Llavors, l'exemple és que portava 3 setmanes el meu fill donant pel sac, entre cometes.
Sí.
Papa, que el dia 5 estrena la pel·lícula de Mario.
O sigui,
papa, que el dia 5 l'estrena.
Era el que primer ho tenia claríssim.
Claríssim, però perquè també per la tele t'ho estan recordant.
Sí,
no?
sí.
I allà està, el dia de l'estrena.
I veu anar-hi el dia de l'estrena?
Sí,
i
sí,
què?
Sí. Fantàstic. És una pel·lícula per nens i pels grans, també. Perquè sí, està ple de referències a tots els jocs del Mario. És fantàstic.
Però, o sigui, pels grans que eren fans de Mario en aquella època, que havien jugat, entenc.
Sí, però al final el Mario és un producte que ja està integrat a dins de la cultura i dins de la societat. Mm-hmm. Qui no coneix el Mario avui dia? Mm-hmm. Llavors, està molt bé per tots els públics.
Vols dir que és un equivalent a Mickey Mouse, per dir alguna
correcte
cosa, no?
Correcte, sí.
Té aquesta capacitat. De fet, crec que al Japó han estrenat fa gaire un parc, no?
Un parc temàtic.
Fa uns quants mesos,
Warner,
eh?
Sí.
Dat sobre el Mario.
Basat en Super Mario, sí.
Perquè allò deu ser...
No hi he anat encara. M'agradaria.
Teniu intenció, tot el Mario... Sí?
Tant de bo. Sí.
Poguessis, no? Bé, de totes maneres, ara quan deies... Mattel diu, ostres, això està venent i vaig a fer de nou el Nino de He-Man. Però això no és un... O sigui, per on comença la roda? És l'empresa que ho promociona i torna a donar-li validesa, o és que se n'adona que hi ha alguna corrent de fons per el motiu que sigui i aposta?
Jo estic segur que és la segona, perquè és el mateix fandom, els mateixos, bueno, els aficionats, que ens agrada això, ens agrada els He-Man, ens agrada... I ja sabeu que avui dia les xarxes socials ho mouen tot, es viralitza tot d'una forma superràpida.
Llavors, sí, sí.
Al final, això arriba a ulls de les pròpies companyies, i l'exemple que us he portat aquí, que és la Nintendo Mini, la Mega Drive Mini,
sí,
de fa 5-6 anys, es van donar compte de que hi havia, estava, doncs, tornant, no?, a tot aquest sector, i les mateixes companyies es van donar compte i van dir, doncs traiem una revisió de les mateixes consoles...
Ah, però aquestes són noves?
Sí, és la...
O sigui, no és que algú l'hagi guardat durant 30 anys i estigui
perfecte.
No, no,
aquesta que us he portat és l'edició nova que van treure fa 5 anys, tant Sega com Nintendo.
Ostres!
Aquestes consoles clàssiques, i on tu les pots... Estan preparades perquè les connectis mitjançant HDMI a la tele, les teles d'ara actuals,
clar,
i tu
clar,
puguis
clar
tornar a jugar en aquells jocs amb els que vam créixer, els clàssics, els originals.
I els jocs es poden trobar?
Sí. Estan integrats aquí, és una selecció que vam fer.
Ah! O sigui, està a dintre un disc dur.
Sí.
No és que t'hagi de comprar cartutxos.
És una memòria. No. Aquí no, això és de 13, tot això.
Clar, imagino que... en el cas de... A més, recordo que aquest era un cap de setmana, que és de Setmana Santa, i que vosaltres, en el teu cas, Ot, que treballes en el sector, ha sigut cap de setmana bèstia?
Sí, bastant.
Sí,
la veritat, hem tingut bastanta feina, i amb això que ho comentàvem, jo crec que per les empreses el factor nostàlgia el tenen molt controlat, i clar, la gent que quan era petita tenia accés a quatre figures, quatre referents, ara mateix, doncs, té el poder adquisitiu per comprar aquestes coses de col·leccionista que el transporten a aquesta infància.
Mm.
Totalment.
Aquí hi haurà gent que de cop... Ai, Pokémon. Què era primer? Pokémon, que va ser primer joc...
Videojoc.
Videojoc.
I després va passar a ser sèrie.
Exacte.
No? O sigui, videojoc, però de Game Boy, ja?
Sí, senyor.
Sí?
Pokémon sí. Va néixer el 96, vull dir, ara farà 27 anys, com un producte molt hàbil, que va saber vendre molt bé Nintendo, per la seva aquella consola que ho estava patant, que era la Game Boy, no? Pokémon, que ve de Pocket Monsters, és a dir, monstres de butxaca, diguem, que anava, era creat per, especialment per aquella consola. Allò es va ser un fenomen que va arrasar al moment, pràcticament, i al cap de res ja va saltar a sèries d'animació, i ja darrerament, amb el fenomen aquest que hi ha ara, de les famoses cartes, perquè han sigut traslladat molt, molt bé la mateixa idea del videojoc en format carta.
Què passa amb les cartes?
Doncs que tothom en demana.
Però ha arribat un punt que hi ha com gairebé un mercat de... Perquè a mi m'havien dit, i no sé si és veritat, que hi ha com un mercat de falsificació molt, molt gran de les cartes de Pokémon.
Sí, i hi ha cartes que són falsificades que acaben tenint quasi més valor per lo rares que són que les oficials.
De veritat?
En casos molt concrets, òbviament. Mm. Però sí, sí.
Però que es venen cartes falsificades en sobres, diguem-ne, com si fossin les originals.
Sí, o hi ha directament les cartes sueltes, però això amb tot tipus de col·leccionisme sempre ha passat. Vull dir, les coses més estranyes, més buscades, doncs es crea un mercat secundari. Llavors, diguem que s'especula una micona amb aquest producte.
Clar. En el cas de Pokémon és, el trajecte és, videojoc, en aquest cas a Nintendo, Game Boy, salta a una gran sèrie d'animació que funciona molt bé. Les cartes arriben just després? O no?
Posteriorment, sí.
Sí.
El que passa que el fenomen Pokémon és un producte que s'ha vingut molt bé reinventar-se constantment i adaptar-se a noves generacions. Ara anem per la novena generació de Pokémon.
Exacte.
Ara, al principi van sortir uns Pokémons que eren un número limitat. Ara ja porten 900.
900 Pokémons? Però continua sent la frase aquella de...
Hazte con todos,
hazte
no?
con todos, ja és impossible.
No, ara és hazte con todos y con todos del color alternativo, el shinies. Que ja és...
Què és això?
Bueno, és com... Jo crec que el Pokémon ha anat perdent tant el component de joc de rol RPG i ha anat enfocant només cap a un col·leccionisme a nivell de videojoc. Llavors, els Shinies són aquests Pokémons que tenen una possibilitat molt petita de sortir-te i són d'un color alternatiu. Llavors, això porta com a buscar-los molt activament i a, bueno, enfocar-ho d'una altra forma.
La clau per personatges com aquests, com el Sonic, com el Mario, com Pokémon, si fins i tot podríem parlar de Harry Potter, que és un personatge que ja farà 20 anys que ronda i continua tenint com una vigència a totes aquestes botigues com les vostres o com que et pots trobar en botigues d'aquest tipus, continua sent molt, molt, molt present, no?
Sí, és bastant cíclic, això, també. Depèn dels productes que es treguin. Ara, per exemple, abans comentàvem amb Dragones i Mazmorres, que surt la pel·lícula.
Una altra, acaba de sortir la pel·lícula, no?
També s'estan reeditant figures de la sèrie antiga d'animació. O podcast com el de Matt Mercer, que fan sessions de rol online, que han tingut una repercussió enorme i que l'empresa està aprofitant i està fent un revival de... Bueno, d'algú tan clàssic com Dragons i Mazmorres.
I quin és la clau de que alguns d'aquests personatges durin en el temps? És una qüestió de disseny físic? És la imbricació que va tenir en una generació? Què és el que funciona?
Jo penso que és una miqueta de tot. També el que comentava. Són productes que han sabut adaptar-se molt bé als temps de cada generació. És a dir, hi ha productes audiovisuals, cinematogràfics, que tu els veus amb els ulls d'avui i dius, com pot ser que això es fes, no? I actualment no... Vull dir, estan adaptant molt bé a noves cultures, a nous públics, i estem parlant dels He-Man, podem parlar perfectament de Bola de Drac, perfectament. És un altre exemple que s'ha sabut adaptar molt bé, també aquí val a dir que la feina dels dobladors d'aquí, del Marc Zarni, és mítica.
Sí, és històrica.
I ara que s'estan tornant a posar les piles amb el doblatge en català, sobretot d'anime, sí, vull dir, ja tenen la base feta. És aprofitar-ho.
Total, total. S'ha canviat molt en produccions aquestes infantils i juvenils des d'un punt de vista de... Ostres, al final estem parlant de casos que tenen 20, 30 anys i que, per tant, la realitat i cada cop canvia més ràpid, no? És una de les coses que a mi em sorprenen, que alguns d'aquests personatges, el seu entorn, la manera en què es movien, fins i tot pensaven al Mario. El Mario, a ulls de segle XXI, que és la seducció d'una princesa, és molt Disney tot això, no? Que és una princesa així, una bastant fifi, no? No sé si continua encaixant. Han sortit nous personatges que tinguin molt més en compte tots aquests canvis socials?
en el món dels videojocs, molts. Vull dir, ara la tendència ja no és a anar a recollir, a rescatar la damisela, no? Que està en, que necessita ajut, no?
Sí.
Inclús el mateix Mario i la princesa Peach, a la pel·lícula, ja es veu que...
Ja no és així, eh?
Ja no és així. Antigament era, quan tu anaves a buscar a la princesa a cada castell, era, no, la princesa no està en aquest castell, no?
Sí, sí, sí.
Ara ja no. Ara ja la princesa és... Ella mateixa surt a lluitar
ja,
i a...
Ja està empoderada, diguem-ne.
Aquest... Exacte, és que... És el que comentava jo ara fa una estona. La visió de tot això ha canviat molt. Avui ja no es veu amb bons ulls allò de que haguem d'anar sempre a salvar la princesa. Disney mateix, ja no funciona així.
Sí, bé, teníem com una visió de molt hegemònica de sempre la mateixa història, amb els mateixos personatges, sí. Amb uns estereotips que sempre han funcionat, però ja està bé que variem, que creem nous referents... i que reprofitem alguns actualitzant-los.
Hi ha una persona que ens està escoltant a aquesta hora del matí i que està molt content des de fa uns dies, i vaig veient que a les xarxes socials està contentíssim, i que té aquesta veu. A veure si podem sentir-lo. Bé, ara el saludarem. Hola, Ivan Lavanda, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, jo estic dient que l'Ivan està contentíssim perquè és el doblador de Mario Bros en català i que fa uns dies hi parlava i em deia, bueno, és que per mi és... Clar, és la meva infantesa, Mario.
Sí, jo, mira, la veritat és que amb això dels personatges que em toquen doblar al cinema he fet bastanta sort perquè... entre l'Spider-Man, Thor, el Super Mario, molt probablement el Ken de la Barbie, que vindrà d'aquí uns mesos.
Ai, sí, la Barbie. Mira, ens hem oblidat de la Barbie.
El braig del Trolls, vull dir que al final m'estan tocant com una sèrie de personatges icònics que formen part també de la, bueno, de la meva història, de la nostra història, que, ostres, la veritat és que fa molta il·lusió, no?, poder posar veu a aquests icones.
Com ha anat el doblatge de la pel·lícula? Perquè, no sé, m'imagino que per un fan de Mario, perquè entenc que tu hi havies jugat, eh?
Home, jo soc nintendero de tota la vida.
Sí, no?
I tant, super. Sí, clar. Home, és molt guai, clar. També, és a dir, quan doblem la pel·lícula, en aquest cas sí que moltes vegades com no podem veure la imatge per secretisme o bé perquè encara no està acabada, en aquest cas no ha estat així. Sí que podíem veure les imatges... I clar, tot i que no pots veure la pel·li sencera perquè només dobles els teus fragments, diguem-ne, però bueno, mai surt gaire pràcticament tota la pel·lícula, clar, veure tants referents, tot reconeixible, per mi era una xaladura constant, no? O sigui, en realitat, vull dir, jo mai vaig a veure les pel·lis que doblo perquè em faig molta ràbia i no em puc sentir, diguem-ne, no? No, és que no em puc suportar. I aleshores, però amb aquesta pel·li en particular, sí que aniré a veure-la al cinema en català, perquè em fa molta il·lusió.
I hem de dir que hi ha una veu molt representativa del Mario, no sé si la tenim aquí, l'original de Nintendo, que és un senyor que es deia Charles Martinet, es diu Charles Martinet, i que sona així...
Hi ha un humà.
Ah, no, bueno, això és la veu de la pel·lícula. Bueno, avui no ens entenem des del punt de vista de comunicatiu. Bueno, és igual, tornem a la música d'abans, sisplau. Charles Martinet és el senyor que feia allò de... sí, exacte, els crits
exacte.
Aquests, no?
Let's go.
I tu això, clar, ho has hagut de treballar amb aquest accent o no? Com es doble, això?
Sí, bueno, jo crec que hi ha certes coses icòniques que s'han mantingut, no?, perquè tots hem crescut sentint aquestes frases tal com eren. Jo, bueno, ja les portava una mica de sèrie, perquè sempre m'havia agradat imitar-lo, no? I, de fet, jo crec que va ser per això, perquè em van agafar la prova, perquè ho feia exacte.
Ah, perquè vas haver de fer prova i de cop sí, els hi fas un, per exemple, posa'm un exemple d'alguna cosa de les que fessis.
Doncs, no sé, això mateix, let's go, okidoki, no, i aquestes
okidoki,
coses.
Okidoki, it's me, Mario.
It's a me.
Exacte, Mario.
Però clar, en català això com ha quedat? Ets amb mi, Mario? Això ho dieu o no?
Això, mira, que jo sàpiga, com encara no he vist la pel·lícula acabada, vam gravar diverses versions i jo crec que hauran optat per mantenir les originals.
Val.
Dic jo, eh? Val. No ho sé. La Val. Veritat és que no ho sé encara.
I el Martinet tu hi vas coincidir? Perquè crec que també està el doblatge, no?
Sí, està el doblatge, però això és molt curiós, perquè el doblatge amb el Martinet es va centralitzar tot a Madrid. I em sembla que va venir aquest senyor a Madrid a fer com diria jo que totes les versions europees.
Clar, o sigui, tot de cop allà.
Val. Tot de cop. És clar, que vam fer venir aquest senyor i de cop i volta, doncs ara alemany, ara l'italià, ara el portuguès.
Però ell no fa cap personatge principal, no?
que jo sàpiga, fa cameos. Va. Sí, fa com el pare del Mario i en algun altre moment de la pel·li.
Clar, perquè fins i tot recordo que en el seu dia hi va haver com un debat quan es va saber que era Chris Pratt qui posava la veu a la pel·lícula i la gent deia, sí. el Martinet! Però clar, també és veritat que el Mario dels videojocs, molt text tampoc no tenia.
Clar, és a dir, una cosa sentir el Mario en un moment donat, no? Allò, iuhu, aquestes coses, no? Vull dir que ho sents un moment, i una altra cosa és aguantar tota una pel·lícula sentint aquesta veu que al final
que acabaries
marxant dels cines. Eh?
Però que xerra molt, o sigui, hi ha molt de diàleg.
Bueno, aviam, diàleg justet, és a dir, al final és una pel·lícula que és bastant, bastant infantil, eh? En aquest sentit. Jo crec que és més un goig visual, no?, i de referents que no el propi argument. Els diàlegs són molt bàsics, és a dir, l'argument és molt bàsic, però resultant, no?, d'aquestes pel·lis d'animació d'ara. Però sí, molt, molt, molt diàleg, és a dir, no és Shakespeare.
Ja. No, això està claríssim. T'ha de preguntar que abans m'has dit que eres molt Nintendero, o sigui, per tu el referent és Mario o n'hi havia algun altre?
Home, jo sóc de Mario de tota la vida. És a dir, jo sóc d'aquesta fauna que s'ha comprat la Nintendo Switch només per jugar, és a dir, al Mario Odyssey, per entendre'ns, no? I per tenir accés als jocs de la Super Nintendo i tal. Sí que de petit era més també de Mario, de Street Fighter... sí, no sé, és que ara no ho recordo.
Però jugaves bastant a la consola?
Déu-n'hi-do. Sí, mira, hi havia un altre joc que era boníssim, que era el en anglès es deia Lilith Wars, aquí es deia Star Fox.
Feu que sí amb el cap els convidats, sí, sí. El coneixeu, què era això?
Sí, sí, era un joc d'avions, diguem, de l'espai. Mm. Boníssim.
De naus especials, sí.
I en tres, era un joc pioner perquè va ser de Super Nintendo, era el primer joc en tres dimensions reals.
Perquè Super Nintendo, que era com va ser la primera supergran consola, diguem, no? O sigui, o ja n'hi havia hagut d'altres abans?
Veníem de la Nintendo, que ho va arrasar bastant, bastant, i llavors sí. La Super Nintendo tots en teníem moltes ganes. I ja. Va ser la famosa guerra de consoles de Super Nintendo i Mega Drive.
Ah, sí que és veritat. Vale. Ivan, escolta, i ara què estàs fent? Queden encara algunes setmanes de la Jaula de les Loques, no? Que no se t'escapi sí, la veu del Mario allà al mig.
Mira, a la funció d'avui potser faig algun referent.
Podries fer-ho.
Alguna referència total. Sí, acabem
fins
el
quan
23,
esteu? El 27.
Va. Fins al 23, sí.
Ah, 23. Sí. Fins al dia de Sant Jordi.
Ah, exacte. Acabem el dia de Sant Jordi i ja està Logo Lucas.
I llavors, perdona, m'has dit que tu estàs també en el doblatge de l'O de la Barbie?
Bueno, això se m'ha escapat. Ah, vale. No
parlem. M'ha semblat, d'acord. Doncs m'ho quedo. Ja sé que és així, però no...
El tràiler de moment l'he fet, però això com no se sap mai, vull dir... Ja està. De moment el tràiler en podeu sentir.
Perfecte, doncs en el tràiler ens sentirem. Una abraçada, Ivan, que vagi molt bé.
Igualment.
Okidoki.
Apa,
adéu-siau. 1:36, anirem acabant al voltant d'aquesta qüestió que... Clar, un revival com aquest que s'està notant ara, que dèieu que són personatges que no s'acaben d'anar del tot, creieu que té molt de futur? Que es pot anar estirant xiclets com aquest, Mario, Sonic, Pokémon, insistir-hi, seguir allà?
Sí, jo crec que mentre vagin robant el producte, fent-lo atractiu, i no es tracta d'algú que substitueixi els referents anteriors, sinó crec que és més acumulatiu. Es van creant nous referents i es mantenen aquests, que s'han d'anar actualitzant també. Però això no elimina el que hi ha abans.
Mm-hmm. En el nostre cas, clar, nosaltres portem ja, des del 2013, fent la fira,
sí.
Que és a Barcelona, que és una fira de videojocs clàssics. Clar, això ja ho estem veient. Al principi, bueno, la gent es pensava que era una moda. Sí, bueno, la nostàlgia, al final, la nostàlgia ven. Mm-hmm. I la prova està en que les companyies mateixes ho saben i ho exploten, no? Llavors, clar, quan portem ja 10 anys fent la fira i continuem creixent i hi ha cada cop més interès en tot això, en reviure... aquella, no, aquella nostàlgia, no? Tornar a recuperar aquelles màquines amb les que vam créixer, amb les que tantes estones i bons records guardem, això és molt poderós, no? Tot això. I continua, vamos, jo cada vegada va més, això.
Sí, a més estem parlant de productes que ja han transcendit el seu videojoc molt. Per exemple, Pokémon, sí, a la Wikipedia mateix ho busques, crec que és la marca que més diners genera del món.
La marca?
Sí, en general.
Que bèstia.
La IP. Mm-hmm. Molt per davant de Star Wars, molt per davant de coses com podria ser Hello Kitty o altres marques com Marvel, Pokémon és la líder indiscutible.
És una gallina d'ous d'or, bàsicament.
Completament.
Doncs això, ho tindreu d'aquí a un mes, aproximadament, del 13 al... Espera't, que ara no me'n recordo. El Retro Barcelona és del 13 de maig. 13 i 14 de maig.
A la
Farga. A la Farga de l'Hospitalet.
Sí, sí.
Com, des de fa 10 anys esteu allà? O un nou moment d'ubicació?
Dels darrers anys estàvem a Fira de Barcelona,
sí,
junts amb una fira que feien, que és Barcelona Games World, i aquest any ho tornem a fer en solitari.
Molt bé.
Allà, amb el que jo... amb la il·lusió, no?, que comporta. I en principi ens quedarem allà uns quants anys, si tot va bé.
Retro Barcelona, aquesta fira del joc clàssic que torna el mes de maig, i com dèiem també, Antifaz, la botiga de còmics que hi ha a la ciutat de Barcelona, i a través del Lot Guillén, que és llibreter d'aquesta botiga, i el Carles García, que és director d'aquesta fira. Avui hem repassat algunes d'aquestes qüestions que, passats els anys, continuen sent presents. Qualsevol que es mogui i vegi aparadors de tot tipus per qüestions que no només són infantils, però també veurà que alguns dels referents, des dels Toys fins al Mario, fins al Sonic, fins a Harry Potter o Pokémon, continuen sent els mateixos que els últims 20 i 30 anys. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Ot. Carles,
gràcies.
A vosaltres.
1:39, fem res, una petita pausa i rematarem el Via Lliure d'avui.
Podcast.
Torna RAC & GO, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC & GO, amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
The world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Cada dissabte RAC1 us porta de viatge.
Teniu la maleta a punt?
Viatge bé, amb Esther Muñoz. Si vols tocar neu, gaudir de la natura o perdre't a platges paradisíaques,
nosaltres hi anirem.
Descobriu cada setmana noves propostes i experiències per viatjar on vulgueu i quan vulgueu.
On voleu que us portem aquest 2023?
Dissabtes de 3 a 4 al programa de viatges de RAC1. Viatge bé, amb Esther Muñoz.
RAC1, tots som u.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts i arribarem a 3 quarts de 2 del migdia.
Al Via Lliure fem les Amèriques.
Arribarem a les dues en punt del migdia a través d'una d'aquestes històries que ens agrada conèixer. Ja sabeu que al Via Lliure ens agrada viatjar i ens agrada conèixer realitats d'altres llocs del món a través de la mirada de catalans, de compatriotes que en algun dia van decidir marxar i que més han excel·lit en la feina que fan a fora d'aquí. Fa uns dies coneixíem, per exemple, en Sandor Martín, que és un barceloní de 29 anys que continua entrenant-se per ser el millor boxejador del món després d'haver competit a la Madison Square Garden, de Nova York, als Estats Units. I sense allunyar-nos del tot, avui canviarem bastant d'àmbit, anirem al cor d'Europa, a Àustria, concretament a Innsbruck, a la capital de l'estat federal del Tirol, perquè des de fa pràcticament 15 anys allà hi viu també un català, l'Enric Gasa, que és d'Esparreguera de tota la vida, però que està triomfant a Àustria com a director de la companyia de ballet de l'òpera d'Innsbruck, el gran teatre nacional del Tirol de la ciutat. Què tal, Enric, com estàs?
Bé.
L'Enric Gasa, que l'hem enganxat aquí, a Catalunya, però que vius a Innsbruck des d'això fa, què, 15 anys?
Sí, com a mínim, sí.
Com a mínim? Sí. Ara feies cara de que no tenies ganes de tornar.
No, perquè encara fa fred allà i aquí s'està molt
ah,
bé.
Ah, sí? Encara està fent fred allà?
Sí, i aquí es menja molt més bé. La mama m'ha cuinat 3 dies que...
Ho trobaves a faltar.
Sí.
Bueno, si hi ha una companyia de ballet, hauràs de tornar.
Sí, senyor.
A casa nostra. Vius a Innsbruck, aquests dies has tornat a casa. Bueno, parada a Esparreguera, entenc, eh?
Claro.
Com sempre. I la passió?
Sí,
també.
Sí, sí. No l'he visitat perquè la mama m'ha absorbit el temps, que és el que toca, però l'havia fet.
L'havies fet, tu, eh?
Sí, sí.
Què havies fet a la passió?
De romà.
De romà. Home, és sentiment identitari per a la gent d'Esparreguera, no?
Sí.
Amb 16 anys, l'Enric marxa, se'n va d'Esparreguera, però no se'n va encara a Innsbruck. Què vas fer amb 16 anys? On te'n vas i per què?
Vaig anar a Saragossa, que hi havia una escola de ballet molt, molt important. Bueno, hi és encara, amb la Maria de Ávila, però ella ja no hi és, que era una senyora gran, i allà vaig estudiar ballet, em va formar.
Però tu amb 16 anys creies que volies ser ballarí de ballet? Ho tenies clar?
Sí, amb 16 anys sí, sí.
Abans, però ja ho havies provat?
Sí, a Esparreguera, bueno, amb no tan oficial ni tan professional, però sí, sí, sí.
Mm-hmm. I què, o sigui, des de quina edat començaves a ballar tu?
Jo crec que als 8 vaig començar, vam portar, ma mare va portar, meus pares.
Eres de, perquè això a vegades passa, no? Eres dels pocs nois o dels únics nois?
De l'únic.
L'únic, directament. I això és un problema?
Bueno, en aquella època era... Sí, era complicat, perquè no s'entenia. Bueno, hi havia també el tema de l'homosexualitat o com a l'escola et podrien catalogar perquè volies ballar, però bueno, penso que ara està molt més bé aquest tema, uh-huh. Però en la meva època sí, allò era complicat.
I quan vas començar a veure que dius, ostres, això m'està sortint bé... M'imagino que hi ha els pares també que els diguessis que t'anem a estudiar fora d'Esparreguera i fora de Catalunya el ballet, devien dir que aquest nano hi va a fondo. No?
Sí, bueno, vaig veure el Ballet Nacional de Cuba, em sembla que va ser el Liceu, i em va agradar molt i vaig pensar, bueno, això és el que jo voldria fer.
El Ballet Nacional de Cuba, vas veure?
Sí.
A on?
Sí. Al Liceu.
Al Liceu, ja. Liceu.
Sembla que va ser el Liceu, hòstia, mm-hmm. És que clar, d'això fa una pila d'anys, no? I també, clar, et fas més grandet... I llavors ja als 14 et dones compte de que estar sol a una sala de ballet amb moltes nenes o moltes noies és molt agradable. Llavors el tema...
T'hi senties bé, diguem.
Jo m'hi sentia bé, sí.
A Catalunya un s'hi pot dedicar, diguem, no?
Justet. No com al nord d'Europa, això segur. Bueno, és clar, ara fa tants anys que estic fora que no sé tan bé la situació d'aquí, però sempre ha sigut molt precari i molt d'una lluita fèrrima, que és molt loable, perquè hi ha molts talents aquí, hi ha gent molt, molt bona, que lluiten per al que cada dia poder ballar o poder fer una funció. I al nord d'Europa, quan arribes a cert nivell o trobes feina, pues tens una seguretat social, ho tens tot molt bé. O sigui, vius una vida molt respectada, estàs molt valorat i guanyes molt bé.
I a casa què et van dir quan tu t'hi llences i dius, bueno... anem a dedicar-nos a això, o tinc l'interès de dedicar-m'hi, de posar-m'hi en sèrio?
No, em van donar molt de records. Bueno, per al meu pare era més difícil, perquè ell pensava que havia d'estudiar, que ser artista era molt, molt difícil.
Què era el teu pare?
Ell treballava a la Doga, feia a l'empresa El Motor, uh-huh. Feia matricer, i clar, per ell pues, era més difícil veure com jo, sense estudiar, sense tenir estudis, i fer una cosa que era dansa en aquella època, uh-huh. Pues, era com...
Quin any devia ser això?
Pues això devia ser...
Quan te vas cap a Saragossa o així?
Això devia ser el 95.
Imagina't.
Sí, sí. Mm. No.
Que li semblava dubtós que te'n poguessis
sí,
sortir.
I a més després li vaig dir, me'n vaig a Cuba, papa.
Clar, que ja te'n vas a Cuba després d'això?
Vaig a Cuba i lo flipó.
Hosti.
Pobre home.
Hosti.
Sí, en aquella època, a més no hi havia ni internet, ni telèfons mòbils, no n'hi havia.
Què vas anar a fer a Cuba, per això?
A estudiar. Vaig
acabar la carrera. Que hi ha una gran escola allà de ballet.
Sí, sí.
O sigui, els grans punts del ballet internacional, què seria? Rússia per un cantó, Cuba per un altre i què?
Sí, bueno, ara ja està diversificat, perquè els mestres s'han mogut dels puestos, no? I especialment d'aquests països que són més econòmicament... Hi ha altres opcions que no pas si tens una bona reputació com a mestre i treballes a Nova York, doncs guanyes molt més bé. O sigui, ja no hi ha a on has d'anar. Però l'època aquella, doncs clar, era o Rússia o Cuba. I en aquell moment Cuba estava a tope, el millor mestre del món.
Sí,
eh? Molt, molt bo.
Sí. I quant de temps vas estar allà?
Any i mig.
Un any i mig.
I
explica'm com va ser això.
Pues bé, bueno, allò era... S'acabava el període especial, a l'illa hi havia molt poques coses, jo era molt jovenet, Molt interessant, perquè clar, a nivell artístic va ser fonamental, perquè tant la música com els mestres, com tot, es vivia la cultura i l'art escènica d'una forma molt forta. I a nivell vital, doncs, clar, tan jovenet, a un lloc on hi havia precarietats en aquella època, bueno, difícil, però clar, estava al Caribe, no?, i es parlava l'espanyol, vull dir que sí. No em queixo, no m'ho vaig passar malament.
Però. Ja m'imagino que devia ser divertit. Se t'escapava el riure, mentre ho recordaves, deies, no, home, ens ho vam passar bé, diguem-ne, no? I com acabes a Innsbruck?
Bueno, després vaig tornar cap a Europa, vaig estar a Anglaterra, a Escòcia, i després vaig tindre molta sort i vaig començar a ballar molt com a artista convidat, i a Innsbruck sempre em convidaven com a artista. Hi havia una Brigitte Fassbender, que era la jefa del teatre, que jo li queia molt bé, i quan li vaig dir que jo volia deixar de ballar, em va dir, no, te quedas como jefe, i llavors te quedas, no?
O sigui, no et fitxen i no et fan quedar-te allà com a ballarí, sinó directament com a director del ballet.
Ells sempre em tenien com a artista convidat, o com una mica la figura del ballet. I quan jo vaig pensar, bueno, ja estoy, no?
Això quina edat era?
Pues quan ho vaig decidir, jo tenia 32, jo crec.
Perquè la vida del ballarí és més curta que la dels esportistes, diguem-ne, d'aquests elit habitualment?
Depèn de cadascun. Mm-hmm. Jo el meu va ser més perquè estava cansat de viatjar i volia tornar cap a casa.
Feis molts vols?
Sí, sí, vivíem un avió en aquella època.
Oh, sí, sí. Imagina't.
I clar, llavors relacions de parella, la vida familiar amb els meus pares, tot era molt complicat si estàs sempre por ahí, no? Mm-hmm. I això em va pesar al final.
I llavors s'acaba això, però et crida a Innsbruck. Pensaves, bueno, tornarem als papes a Esparreguera, i no. Tampoc no.
No.
I ho vas adaptar bé, això, que et diguessin, no, vine aquí a treballar, però de director, no de ballarí?
Li vaig preguntar a la meva mare, vaig dir, mama, què faig? Sí, què m'ha tocat? I ma mare, clar, fantàstica, em diu, hòstia, Enric, pues a por ello, no? ¿Por qué no? Si no t'agrada, pues tornes.
Això implica sempre renunciar a ballar, ser el director?
Bueno, amb el meu contracte em volien fer ballar, però jo vaig ballar 2 anys més i ja ho vaig treure el contracte perquè jo no volia. O sigui, una cosa, o ho fas bé o no ho fas bé. I tot dos,
sí, no és possible, fer les dues.
Per mi no era possible. O no ho veia jo ni correcte, ni viable, ni algo que em venia de gust.
Mm-hmm. Com ha de ser un director de ballet?
Ostres, jo no ho sé. És una feina...
És que saps què passa? Que hi ha tota aquesta càrrega a vegades al voltant de... I suposo que és per culpa de pel·lícules com el Cisne Negro i tot això. Sí. Aquesta càrrega de que és un esport, és un art amb càrrega esportiva duríssim, amb molta competitivitat, sí. No? Amb un nivell de perfecció com molt alt, i això acaba generant com la sensació de persones que potser són torturades per la perfecció, no?
Sí, totalment. Bueno, com a director, normalment, quan arribes director és perquè ja has tingut una carrera com a ballarí. Per tant, saps el que significa estar en aquest món o estar en la situació d'estar mínim 6-7 hores davant d'un mirall. I amb gent molt jove això pot ser, pues, molt difícil, no? Hi ha complexes, hi ha competitivitats, la teva feina com a director és aconseguir que hi hagi una qualitat molt forta a l'escenari, llavors has de tenir una certa pressió, però hauries d'intentar-ho sempre des de la motivació, des del bon rotllo, en principi tothom que està a la sala de ballet és perquè ho vol fer bé, llavors és més fàcil.
I el control dels egos també no és fàcil, no?
També, i són persones molt sensibles, o som persones molt sensibles, però bueno, jo penso que està una mica extrapolat el tema aquest del director, i clar, el Hollywood no ha ajudat gaire.
No, la imatge d'un sí, Rottenmeier, no?
Exacte, no, tan raro ja no és.
Ara mateix teniu bastanta feina, tu que dirigeixes una companyia com la d'Innsbruck, que tu la defineixes com la Torre de Babel, no? Sí. Perquè allà sou de tot arreu.
Tot arreu.
O sigui, quants membres té la companyia?
Ara som 17 ballarins, 2 assistents i jo mateix.
I de nacionalitats, igual...
Totes.
Tinc, sí, gairebé.
Des d'Austràlia... O sigui, els continents els toquem tots. Des d'Austràlia, Amèrica, Xina... Bueno, tot arreu.
Sí. Mm. Perquè la consideració que es té del ballet a un país com Àustria és molt alta. O sigui, els països que deies centre i nord d'Europa el tenen molt més reconegut que a casa nostra, per exemple.
Sí, sí, sí. Nosaltres fem... Ara mateix entrem a 90 funcions l'any i està tot vengut. Tot vengut.
Està tot venut tot a un vengut. Any vista?
No un any vista, però, per exemple, acabem a temporada el 9 de juliol,
sí.
i fa 4 mesos que està tot vengut.
Sí, sí. Mare meva. I això són locals o és gent que ve de fora venint a buscar això?
De, bueno, locals molt, molt, perquè hi ha molts abonats, però també tenim gent de, que ve d'Alemanya o de Luxemburg. No, ve gent també de fora.
Ara mateix amb bastanta feina, com dèiem, estan representant un espectacle que es diu Rhythm. A finals de mes estrenen el Madame Bovary. I volia recordar que fa, quan portaves poc més d'un any dirigint, guanyaves a un premi, que és l'austríac, que és el Schikaneder d'Or, a millor producció de ballet, per la coreografia de Frida Kahlo. Un premi, és que, els que no el coneixem, a Àustria, això què significa?
És a dir, el Premi Nacional de la nostra labor a una producció de ballet.
I això que el guanyi un de fora està ben considerat, també? O perquè sí, ja esteu acostumats que el ballet és molt, com doncs deies, no? Torre de Babel.
Sí, no, allà s'entén que... Bueno, jo, de fet, en una conferència de premsa em van criticar o em van preguntar perquè no tenia jo cap austríac a la companyia.
Ah, sí, eh? No en tens cap.
No en tinc cap.
Això és fort, eh? Sí.
Aquí me la vaig jugar una mica.
És bèstia, eh? Ara sí, que ho penso. Sí, sí. I què? I bueno, què vas respondre?
Pues la
que no són prou bons?
No, que me maten. No, jo els dic que jo quan feia una audició, quan veia buscar ballarins, no els hi preguntava d'on eren. I els veia ballar i llavors decidia. I si tocaven austriacos, pues bien, i si no, pues no. I es va entendre perfectament.
Mm-hmm. Deixa'm escoltar aquesta música. Com baixa la terra, ma foa, ma terra. Sentim la veu fantàstica de la Sílvia Pérez Cruz, perquè fa poc vas dirigir la versió ballada de Terra Baixa d'Àngel Guimarà.
Sí, senyor.
Allà?
Allà.
Proposta teva?
Sí.
T'enyores o què?
Claro.
Vas portar Àngel Guimarà a Innsbruck,
sí,
eh?
Sí, con dos cojones.
I què? O sigui, ells coneixien alguna cosa?
Bueno, hi ha l'òpera Tiflan, que és la mateixa Terra Baixa, no? És una òpera que funciona i és molt...
Què vols dir que és la mateixa Terra Baixa? La idea mateixa?
Sí, és el mateix, és més o menys el mateix libreto. Està basada amb l'obra de Terra Baixa.
Ah, està basada?
Sí. Sí, hi ha el que és molt de teatre, el que és molt cultureta i tal, ho sap, però als mínims.
I llavors era cantat en català, la música de catalans?
Sí, vaig fer... Ah, no, a l'òpera.
Sí.
Ostres, el compositor no me'n recordo. Mm-hmm. Bueno, no, res a veure amb catalans.
I algun dels ballarins coneixia Terra Baixa, l'obra original?
Bueno, tinc una noia que es diu Paula.
Sí?
Clar, es cantava la vida perquè estava ballant en català, no?
Ah, sí, perquè sí. Ella és catalana?
Ella és catalana.
Si no tens austríacs, però tens
una
ballarina catalana.
Una catalana i un Albacete.
I no vas preguntar res, no?, abans de saber-ho?
No.
Però et vas sentir, cas un dent, que bé que balla aquesta, sí. I va pensar, ep.
I guapa, i tot, simpatiquíssima. I la Pilar d'Albacete també, molt maca.
I pregunto, i això com és que aquí no s'ha vist? O sí que s'ha vist, i
no,
vaig equivocar.
No, ho he portat mai. Bueno, ara, clar, havíem començat ara amb Terrassa a fer coses junts, el que passa és que ens va la pandèmia pel mig, que nos destrozó, mm-hmm. I ara venim amb Lorca a Terrassa.
La rosa no buscava l'aurora, casi eterna en su ramo buscava otra cosa.
D'aquí a menys un mes, de fet, l'Enric Gasa juga a casa, el 13 i 14 de maig porta Lorca a la Fac Cultural de Terrassa, que crec que ja ha passat per Innsbruck, no?
Sí.
Ja l'havíeu fet a Innsbruck, la porteu cap aquí ara. Sí. S'ha d'adaptar, s'ha de fer algun canvi? Què és aquest espectacle?
Bueno, no, l'únic canvi que faig és que jo la vaig subtitular, hi ha poesies, hi ha textos de Lorca, i a Innsbruck la subtitulo, però aquí, clar, no.
Aquí no caldrà,
aquí no? Caldrà.
Això de jugar a casa, encara que no sigui Esparreguera, que m'imagino que, home, tu voldries omplir el teatre de la passió, no?
Claro, però jo m'imagino i espero que els meus col·legues, companys, familiars d'Esparreguera vinguin a Terrassa. Mm-hmm. Ho espero.
Com és la sensació d'això de... Perquè no sé si és el primer espectacle que et trens
sí,
aquí.
Sí, primer.
Uf.
Sí. Bé, no, fantàstic. Això, pues, com dius tu, jugar a casa.
Ho has de portar nervis per això.
Bueno, jo espero que el públic sigui molt, molt... que jugui a banda meva, també, no? Mm.
També és veritat que... I estic pensant en els ballarins, que molts d'ells són de fora, que no... que pues, tots es poden fer una idea predefinida, tots ells no, els catalans i els de Zeta ja saben com és, però que van a Espanya o van a Catalunya a interpretar un Lorca, que sí. Potser hi ha una pressió afegida per ells.
Sí, el que passa és que estan tan contents de vindre cap aquí i només fan que parlar i les tapes i quines tapes i quina paella i
les
quan no tenim el temps.
Ja estan així?
Sí.
Hosti, però si falta un mes i ja no estan no amb les tapes a morir avall.
Sí.
I on els portaràs?
Pues jo que buscaré a Terrassa algun garito maco on està tots.
Ara començaran a trucar demanant que... Perquè, clar, és una taula important, quanta gent seríeu? 20 i picos.
20 i picos.
Doncs la gent de Terrassa que es comenci a preparar perquè venen els del Ballet d'Innsbruck a Àustria, dirigit per un català com és l'Enric Gasa, amb una catalana que es diu Paula. D'on és ella?
De Mataró.
De Mataró, a Maresme. Doncs del 13 al 14 de maig faran... són dues vegades, la feu?
Dues vegades, sí.
El Lorca, a la Fac Cultural de Terrassa, estrenada ja a Innsbruck, amb èxit, per part d'aquest talent català que tenim a Àustria, fins que no hi hagi una companyia de ballet aquí amb cara i ulls, suposo, pressuposo, que no tornarà, malgrat ho troba a faltar tant, la cuina d'aquí i el terreny. Ha estat un plaer, Enric. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un minut i mig arribarem a les dues en punt del migdia. Tanquem aquí. Minut i mig per acomiadar-nos, per desitjar-vos una bona Pasqua, un bon final de Setmana Santa, sobretot la prudència que ha d'imparar en aquesta operació tornada, tant aquest diumenge com demà dilluns, i també prudència, sisplau, a l'hora de les trobades familiars, que sabem que les mones les carrega el diable. Això està fatal dit, però és així. Un minut i arribarem a les dues en punt del migdia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobareu dissabte que ve, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Que vagi bé, adeu-siau.
Señora, la burra ha parido un burrito pequeño y necesitamos saber qué nombre le ponemos. Y yo dije, César. Entonces César el Gandalf, ministra. Y es va a decir César toda la vida.
Así, ¿eh?
Sí.
¿Qué necesita, caballero? Y te, le explicas todo una otra vez. Ah, sí. Le paso con el departamento de compras y de ventas. Li tornes a explicar 15 vegades a la persona següent. Sí, no, tiene que hablar con el departamento de clientes.
Le paso.
I acabes que llançaries el telèfon. És així, és així.